Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'independentisme està en hores baixes i no guanya per a disgustos. La celebració del 7è aniversari del referèndum il·legal de l'1 d'octubre ha resultat ser una estafa impressionant. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i és que, segons s'explica avui el diari La Vanguardia, l'organitzador de l'esdeveniment, un tal Jordi Mateu, està en perdó desconegut, igual que els 100.000 euros recaptats en aquest esdeveniment. Artistes i diverses empreses de muntatge d'escenaris es troben entre els afectats. No han vist ni un sol euro després de la seva participació en els actes, concerts i altres festejos del Som 1 d'octubre celebrats a les localitats d'Arenys de Mar i també Arenys de Munt i així com Canet de Mar. Estanis Forns és l'alcalde d'Arenys de Munt, recordeu-ho, cuna de les consultes il·legals sobre la independència de Catalunya, i avui s'ha lamentat amargament de l'estafa i ja ha anunciat una denúncia contra l'organitzador. Estem davant d'una nova estafa dins del que ha estat la gran enganyifa a tots els independentistes. El procés t'ho explica la Yolanda Canales.
Les expectatives a l'inici eren molt altes, com amb el procés, i això va seduir l'Ajuntament d'Arenys de Mar, que segons l'alcalde no va fer cap aportació econòmica, però sí va cedir diversos espais de forma gratuïta perquè se celebressin activitats. El cert és que l'arafugat Jordi Mateu havia posat damunt la taula una macrojornada de celebració de l'1 d'octubre amb grups musicals de la talla de Brahms, els Catarres o l'Elèctrica d'Arma. No estaven confirmats i tampoc tenia els permisos per instal·lar l'escenari a la platja del Cavalló. Amb tot, les activitats es van traslladar a la Riera d'Arenys de Mar i altres espais públics on s'hi van actuar la Salseta del Poble Sec, Los Bagaza o Jaume Arnella, entre d'altres. També es van muntar una important infraestructura de bars, punts de donació i merchandising. I tampoc hi van faltar personalitats de l'Star System independentista, ja fos presencial o virtual. Estem parlant de Laura Borràs o de Carles Puigdemont. Això va ser el 28 de setembre i dos dies després l'Ajuntament ja va començar a rebre trucades d'empreses que volien cobrar els serveis prestats. No localitzaven l'organitzador ni tampoc podien cobrar les factures. Els impagaments afecten artistes, empreses de muntatge d'escenaris i de sonorització i també a la contractació d'impressió de cartells. Tots estan coordinant ara a través d'una plataforma que unifiqui la reclamació. Tots o gairebé tots, perquè hi ha qui considera que tot és un muntatge per torpedinar les reivindicacions independentistes. L'Ajuntament d'Arenys sí que denunciarà perquè l'organitzador va contractar serveis assegurant que comptava amb el suport del consistori. L'alcalde, Estanis Forns, lamenta en tot cas el mal que ha fet una sola persona al moviment independentista.
Que un tio en nom de la independència doncs munti tot això, i això, doncs això és un desastre. Per tant, no ajuda la fiabilitat d'aquest tema. Val? Per tant, no, si no, imagina't tu, si per organitzar una cosa d'aquestes, teòricament, per muntar una jornada has sigut capaç de muntar tot això, doncs, ostres, Déu meu, no sé. És que no hi ha ni paraules per desxifrar una gent que s'atreveixi a fer aquest mal.
Força assegura que l'home es presentava com a representant de diverses entitats i col·lectius independentistes i garantia que tenia contacte amb l'entorn de Junts. El cert és que la tercera jornada festiva, que s'havia de fer el mateix 1 d'octubre a Canet de Mar, ja no es va celebrar davant les sospites de fuga de l'organitzador.
Gràcies, Yolanda. Com dèiem al començament, no és un bon dia per l'independentisme i també els seus satèl·lits. I és que un jutjat de Barcelona ha ordenat tapar de manera provisional el mural separatista que hi ha a la plaça cívica de la Universitat Autònoma. Va ser l'entitat Impulso Ciudadano qui va portar el tema als jutjats per aconseguir la neutralitat política de les universitats catalanes.
El jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona insta a l'Autònoma de Barcelona a tapar el mural mentre no hi hagi sentència ferma i posa damunt la taula la possibilitat de fer-ho amb una lona, tal i com ja va fer durant la campanya electoral per les eleccions europees. Llavors va ser a instàncies de la Junta Electoral. Excepte d'aquesta forma, les mesures cautelars que havia demanat Impulso Ciudadano, que ha demanat que es retiri, que es deixi d'exhibir el mural perquè té un tingut ideològic i partidista, i les institucions públiques, com és una universitat, han de mantenir la neutralitat política i ideològica. El mural, de grans dimensions, reivindica l'independentisme o el socialisme. També hi ha una estelada i apareixen les sigles del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. El professor de l'Autònoma, Rafael Arenas, impulsor de la petició, diu que tenint en compte les característiques del mural, ha comptat amb la col·laboració i el consentiment de la pròpia universitat.
Se ha pintado con el consentimiento y seguramente con la colaboración de la universidad, porque para realizar el mural, tiene que haber personas que vigilen por la seguridad de los que están pintándolo, porque está a una cierta altura. Yo desde luego no lo entiendo, porque es un mural en el que aparecen símbolos partidistas clarísimos, como es la bandera estelada, como es el hoz y el martillo, donde aparecen consignas partidistas clarísimas, como es independencia, como es socialismo, y aparece el logo de un sindicato, que es el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes, que además yo creo que no tiene una trayectoria ejemplar.
De moment, aquest matí, el mural no estava tapat i no hauria de costar gaire, diu Arenas, que recorda que l'endemà mateix de les eleccions europees i a primera hora del matí, operaris de la universitat ja estaven treballant per retirar la lona que cobria el mural. Ara, aquest professor confia en que el jutjat els acabi donant la raó en el fons i dictamini que el mural, que ha estat repintat en diverses ocasions, desaparegui definitivament.
Gràcies, Iolanda. 4 minuts, 2, 4, 3. Obrim ja l'àrea de serveis. Aquest final de setmana vindrà marcat per un temps variable. Dijous tocarà agafar el paraigua a tot arreu, amb pluges que seran més generals, generoses i intenses durant tot el matí. A la tarda, cada cop els ruixats seran més inconexos i al vespre aniran a la baixa. Les temperatures recularan clarament a tot arreu i ho farà el vent de mestral a les comarques de l'Ebre i tramuntana a l'Empordà. Divendres encara es mantindran els xàfecs, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona i també a les comarques del Pirineu. Al cap de setmana, de moment, s'espera amb poca pluja, amb més fresca dissabte i temperatures més altes diumenge. Sortim de les carreteres, xarxa viària, amb la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. A hores d'ara, destacar algunes incidències a l'autopista P7 i retencions a la Granada en sentit sud, en sentit Tarragona, per un camió que ha rebentat una roda i que ha provocat un petit incendi. En aquest cas, però, ja no hi ha cap gril tallat en aquest tram. A la mateixa autopista P7 i retencions a Barberà del Vallès en sentit Girona, a la B30, a la tela de la P7, hi ha un gril tallat a Cerdanyola del Vallès en sentit Girona per un camió que ha volcat i això provoca 4 quilòmetres de retenció des de Sant Cugat del Vallès. A la C-59 es dona pas alternatiu a Caldes de Montbui per un camió avariat i això provoca retencions en tots dos sentits. A la C-17 hi ha un carril tallat a la Garriga en sentit Barcelona per un accident i això provoca intensitat. A l'autovia 2 hi ha retencions de Cervera a Granyanella en sentit Lleida per obres. A més, la mateixa a 2 hi ha intensitat al Bruc en sentit Lleida per un camió avariat que talla un carril i a la mateixa a 2 també hi ha intensitat a Brera en sentit Barcelona per un altre camió avariat que també talla un carril de la via. A la Ronda Litoral de Barcelona, la B10 hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i a Bonpastor en sentit Besòs. I la Ronda Dalt hi ha cua de la Vall d'Hebron a Horta en sentit Besòs. És tot, és el Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia. Bona tarda. Pel que fa referència al transport públic, la circulació ferroviària entre Castelldefels i Sitges ha quedat restablerta i els trens recuperen progressivament les freqüències i horaris de pas habitual. El servei havia quedat tallat des de les 11:30 per ordre policial a causa de l'atropellament d'una persona a Castelldefels. La incidència ha afectat els trens de l'R2 Sud i els regionals del Sud, que són l'R13, 14, 15, 16 i 17. Renfe havia establert un servei alternatiu per carretera.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És un dels cavalls de batalla pràcticament tots els cossos policials dotar els agents amb pistoles Taser, l'arma d'electroxoc que genera una descàrrega elèctrica que immobilitza durant uns segons a qui la rep, temps suficient per resoldre una situació de perill, una situació de risc. Suposadament amb aquestes armes tots són avantatges perquè permeten reduir a l'atacant sense necessitat de recórrer a l'arma de foc reglamentària i són dispositius de lesivitat mínima que generen una incapacitat immediata i transitòria d'una persona violenta. Per tant, sembla un mitjà útil per controlar els objectes agressius, armats amb objectes contundents, armes blanques, sota els efectes de les drogues o fins i tot contra alienats mentals, ja que evita haver de recórrer a l'ús de la força major. Quan es prem el gallet de la Taser, es disparen projectils amb agulles que poden penetrar fins a 5 mil·límetres en la pell i que provoquen una descàrrega elèctrica d'una durada d'uns 5 segons. A Barcelona s'ha aprovat comprar 22 Taser per la Guàrdia Urbana, però una vintena de col·lectius ja han demanat que s'aturi aquesta compra. Aquest matí, darrere en COPE Catalunya i Andorra, hem conegut com són aquestes pistoles Taser. Ho ha fet el Sergi Tor amb el criminòleg José Jiménez. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. I José Jiménez és molt favorable amb aquesta arma, amb el convenciment que salve vides. El criminalista forense dona els seus arguments. Diu que en un escenari on la policia és atacada per una persona amb un ganivet, aquesta arma i la seva conseqüència immobilitza el cos per la descàrrega elèctrica elèctrica millora els efectes de les armes de foc, que poden causar ferides greus i fins i tot la mort si el tret arriba a òrgans vitals. José Jiménez ha explicat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra una situació que afirma no és tan excepcional als nostres carrers.
Quan una persona que va con un cuchillo armado, que además se abalanza a partir de los 6-7 metros, una persona que empuña un cuchillo te alcanza apenas si tú puedes desenfundar el arma. Con un taser se evitan todas estas cosas. Estamos viendo imágenes, miles de imágenes, con personas con un cuchillo atacando agentes. Oiga, pues esto se salva la vida porque se inutiliza a la persona. ¿Y qué problema puede haber? ¿Que uno de cada un millón pueda tener un problema cardíaco? Oiga, nadie es responsable de que usted tenga un problema cardíaco y esté con un cuchillo intentando atacar a alguien.
Per tant, amb la balança de les conseqüències, José Jiménez és molt favorable a la compra d'aquestes pistoles Taser i que les coses de seguretat, com ara possiblement la Guàrdia Urbana de Barcelona, la puguin disposar. Jiménez apunta que totes les policies europees del nostre entorn disposen d'aquest tipus de pistola i no entén les crítiques internes a la seva compra com l'arma defensiva que necessiten els cossos de seguretat.
Inglaterra lo tiene, Alemania lo tiene, Francia lo tiene, Italia lo tiene. Pero bueno, ¿cuánto miedo hay aquí? Oiga, para los patrulleros, que esto no lo lleva toda la gente, pero los que están de patrulla, de verdad, oiga, es que se salvan vidas. Yo no sé por qué tienen tanto rencor o resquemor a utilizarlo. De un disparo, ante un disparo, un taser. Pues a lo mejor porque vale 2.300 o 2.500 euros el taser. Y los Mossos, la policía local, pues va a estar muchísimo más seguro y la ciudadanía también.
La Taser és una pistola americana creada el 1993, com ens ha confirmat a José Jiménez. El seu cost és de 2.500 euros unitat. Ara entra en el debat social a Barcelona. L'Ajuntament de la ciutat ha decidit comprar 22 pistoles Taser per reforçar la seguretat dels membres de la Guàrdia Urbana i una vintena d'entitats ha signat un manifest on reclamen a l'Ajuntament que no les compri perquè hi ha efectes indirectes en el cos humà que rep la descàrrega elèctrica.
Es necesario que la Guardia Urbana de Barcelona disponga de 22 pistolas Taser. Es una demanda de los propios agentes. Se lo quiero preguntar al señor Eugenio Zambrano, que es el portavoz del sindicato CESIF, que es mayoritario en este cuerpo policial de la ciudad de Barcelona, la Guardia Urbana. Eugenio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo que te comentaba ahora mismo, son necesarias en la calle cuanto antes las Taser. ¿Las reclaman los agentes? Cuéntanos.
Pues sí. Bueno, la Taser es una marca, ¿vale? Una sí. marca de una herramienta, pero son los dispositivos electrónicos de control, entre los que hay pues diferentes marcas, ¿no? Las que estamos pidiendo para la ciudad de Barcelona es una que en concreto tiene otros dispositivos, otras utilidades, como sería también poder lanzar proyectiles de pimienta o, en este caso, bolas de caucho, ¿no? Esta herramienta es imprescindible para nosotros. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hacer frente, ¿no?, a determinadas situaciones, neutralizar diferentes amenazas, bien sea a terceras personas, ciudadanos, o a la propia policía, en el que otras herramientas que tenemos, como es la pistola o la defensa, no sería, digamos, la herramienta adecuada.
Claro, ahora mismo tengo entendido que el ayuntamiento ya ha aprobado el que se puedan adquirir estas 22 armas nuevas, yo les llamo pistolas Taser, si me permites, porque así el ciudadano lo entiende un poco mejor. Pero, a ver, ahora mismo hemos conocido que hay 22 asociaciones que piden que no se compren estas armas. ¿Teméis que el ayuntamiento dé marcha atrás, Eugenio?
Bueno, yo espero que el ayuntamiento no dé marcha atrás. De entrada, 22 son insuficientes. Será la primera, digamos, la primera dotación de herramientas que llegaría, en este caso, para 2025. Luego se incrementarán en el 2026 y seguiremos pidiendo ese incremento, porque de lo que se trata es de que cada vehículo policial disponga de una herramienta de este tipo, ¿no? Porque tú no puedes en una intervención decir, oye, espérate, que viene el que lleva la Taser, ¿no? ¿Vale? Entonces, tenemos que tener esta herramienta, en cada dotación la debe de tener. Bien, a lo que usted me pregunta.
Sí.
Las asociaciones. Bueno, las asociaciones estas, vamos a hablar de Barcelona en Comú y de Ada Colau. Son asociaciones que crecieron durante las dos legislaturas que ha estado Ada Colau, donde han estado fuertemente subvencionadas por Ada Colau. Y detrás de todo esto, pues está Barcelona en Comú, detrás de estas asociaciones que ella alimentó adecuadamente, ¿no? Y que de alguna manera pues bueno, pues quieren una cierta visibilidad, ¿no? Y poner trabas a que tengamos estas herramientas policiales que están sobradamente demostrado que no son lesivas y que no hay ninguna muerte en todo el Estado español por el uso de esta herramienta. Sin embargo, lamentablemente, sí que cuando no tenemos esta herramienta tenemos que utilizar el arma de fuego, que de lo que se trata es eso, de no utilizar herramientas lesivas, ¿vale? Y que sean proporcionales a la amenaza. Entonces, pues bueno, necesitamos estas herramientas. Como digo, no causan muertes, claro, y no causan lesiones.
Ahora mismo en España, pues no hay ningún protocolo común a todas las policías, ¿no? Se tendría que hacer elaborar un protocolo de cómo utilizar o cuándo utilizar pues este tipo de armas para reducir a los agresores, Eugenio.
Pues mire, agradezco que me haga usted esta pregunta. El protocolo sí que hay un protocolo, ¿no? Cada policía tiene un protocolo, cada fuerza y cuerpo de seguridad tiene un protocolo, Guardia Civil uno, ¿vale? Policía Nacional otro, las policías autonómicas otro, pero todos confluyen en lo mismo, ¿no? O sea, viene a ser un protocolo en común, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que es necesaria, en este caso, en el ámbito de las policías locales del Estado, que salga una normativa, ¿vale? Que armonice y hegemonice, ¿vale?, actuaciones, medios para que todas las policías locales dispongan de todo el Estado español de las mismas herramientas policiales, porque lo que no es posible, o no es lógico, de que unas la tengan y otras no. Si nos dedicamos a la ciudad de Barcelona, por ejemplo, claro, la ciudad de Barcelona, la policía local más grande de toda Cataluña, no tiene la tasa, sin embargo podemos ir a municipios de Cataluña donde ya no hay ni policía, que son vigilantes y disponen de la tasa.
Claro. Porque ahora mismo, como decías tú, que en Cataluña los Mossos de Escuadra ya tienen estas herramientas, digamos, alguna policía local, nos acabas de comentar que también, pero a ver, no todos los agentes pueden utilizarlas, estas pistolas, estas herramientas, ¿verdad?
No, porque cuando la TASER la tienes, se le da la formación y el protocolo para que aquella persona que la tiene que utilizar se tiene que ceñir a esa formación que tiene y a ese protocolo. Pero claro, nosotros en este caso, pues en Barcelona, pues no tenemos esta herramienta que es muy necesaria. Dese usted cuenta, ¿no? La ciudad más insegura de España y una de las más inseguras de Europa, donde los índices de criminalidad son los que son y son, por desgracia, a las políticas de Ada Colau. Bueno, pues ahora que este ayuntamiento, el de Jaume Collboni, pretende mejorar las políticas de seguridad, facilitando herramientas para poder trabajar, pues bueno, viene esta señora a través de sus asociaciones para, bueno, pues perjudicar que la policía tengamos estas herramientas. Pues mire usted, si esto lo traducimos a un médico en un quirófano, le quitamos las herramientas y entonces no podrá operar.
Bueno, vamos acabando ya, Eugenio. El objetivo sobre todo es poder reducir a los agresores, cada vez hay más, y muy violentos, hacerlo en las mejores condiciones y sin provocar daños graves, porque las TASER, el riesgo de hacer daño es un nivel bajo, ¿verdad?
Un nivel muy bajo, muy bajo. Como usted bien dice, ¿no? Hay intervenciones que no puedes utilizar el arma. Una persona o una pelea multitudinaria o alguien que va armado con un arma blanca, pues, ostras, antes de utilizar el arma de fuego, puedes utilizar, si se reúnen las condiciones, la TASER, ¿no? Esto minimiza mucho el daño que tú le puedas provocar a la persona y en sí misma la utilización de la TASER, como le he dicho al inicio, ¿no? Ni genera muertes, gracias a Dios, ni tampoco lesiones graves.
Pues muy bien, esperemos que el Ayuntamiento de Barcelona mantenga esa compra de 22 pistolas TASER tan necesarias para que la Guardia Urbana de Barcelona pueda, pues, seguir actuando con normalidad y pueda, digamos, eso sí, pues imponerse siempre a los malos de la película, que cada vez lamentablemente son más. Hemos hablado con Eugenio Zambrano, portavoz del sindicato CESIF, mayoritario en el Ayuntamiento de Barcelona, en la sección de la Guardia Urbana. Señor Zambrano, gracias, buenas tardes y mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias a usted. Adiós.
Que a veces me confundo y creo que voy a olvidar. Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Puedes acercar a...
Doncs amb aquesta música tan animada ens quedem encara a la ciutat de Barcelona i amb més notícies, com per exemple que el popular Daniel Cirera retreu a l'alcalde Jaume Collboni que a la ciutat es triga més de 1.000 dies a concedir una llicència d'activitats i en canvi posa en marxa i a correcuita una policia lingüística per perseguir i sancionar establiments que no atenguin en català. En una publicació a la xarxa X, Cirera il·lustra aquesta crítica a Jaume Collboni amb la foto d'un establiment amb un rètol que posa "tancat per parlar castellà".
Es impresentable que Collboni tarde hasta 1.000 días para otorgar una licencia de actividad en Barcelona.
En cambio, con un acuerdo con Esquerra Republicana, ha decidido poner en marcha una policía lingüística para multar a aquellos comercios, a aquellos establecimientos, a aquellos restaurantes en los que sus camareros, los vendedores, hablen en castellano.
La denúncia de Daniel Cirera neix arran d'una proposició d'Esquerra a la que es demana incloure l'ús del català com a àmbit prioritari de l'activitat inspectora de l'Ajuntament i que es facin inspeccions a comerços, bars, restaurants, tot per evitar discriminacions a l'ús de la llengua catalana a la ciutat de Barcelona. Arriba ja el moment de fer una breu aturada per publicitat i després t'explico que els cuidadors de pacients amb ictus suporten una càrrega mitjana de 30 hores setmanals d'atenció. Els detalls d'aquí un moment abans, aquestes bones recomanacions publicitàries.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cariño, que he salido antes de trabajar y me paso por el Corte Inglés a por el aceite de oliva, que es la semana de los ofertones, y hay una garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Cosur a 37,99€. Además hay un 15% de regalo en productos frescos.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
¿Y si lo mejor de la inteligencia artificial pudiera impulsar el rendimiento de tu empresa? Sellit XRP Enterprise es la nueva generación de ERP en la nube, 100% personalizable y equipado con un asistente virtual inteligente para ayudarte a elevar el potencial de tu negocio y avanzar hacia el futuro. Sellit, software de gestión empresarial.
Plan de recuperación presenta el plan de APIS.
Nuestro plan era crecer, pero reduciendo un 30% la huella de carbono, porque teníamos muy claro que solo podemos mirar al futuro si entendemos y respetamos nuestro origen.
Tenemos un plan en el que caben tus planes. Un plan que, gracias a los fondos europeos, está transformando el país y va a seguir haciéndolo. Y este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en plandereecuperacion.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs t'explico ara una recerca del Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona que reclama la urgent necessitat de mesures de suport per als cuidadors de pacients amb ictus. Aquests cuidadors són, a la seva majoria, dones amb una mitjana d'edat que està al voltant dels 59 anys. L'estudi l'ha llegit l'Eloi Moreno.
L'estudi s'ha centrat en l'impacte emocional i físic dels pacients, però sobretot de les persones cuidadores, que en molts casos són familiars directes. Segons Aida Rivera, investigadora principal del projecte, s'han de posar mesures per millorar la qualitat de vida i el benestar de les dues parts.
Es necessita una formació, primer, per poder fer aquestes cures de manera més correcta i més beneficiosa pels dos, tant per la persona cuidada com per la persona que cuida, i també alguna mena de suport emocional.
La falta de recursos del sistema sanitari i la falta de diners de les famílies són els principals problemes que limiten el benestar de les persones cuidadores i dels pacients.
Donar un suport directe a les persones que no s'ho poden permetre o que hi hagi un sistema públic que arribi més a tothom, no? Ja tenim un sistema públic de serveis socials que donen suport en aquests casos, però potser hauria de ser més ampli i que arribés més a tothom i d'una manera més immediata després de patir l'ictus.
Segons l'estudi, l'impacte emocional de dones i homes cuidadors és diferent. Les dones, en aquest cas, pateixen una càrrega emocional major que els homes.
tradicionalment, no, la càrrega en les dones no és només pel fet de cuidar, sinó que han de combinar aquesta càrrega amb altres situacions familiars, i és probable que això afecti de manera diferent a la seva satisfacció, a la seva qualitat de vida.
Segons el grau de dependència del pacient, les persones cuidadores experimenten, en diferent mesura, problemes financers, de salut mental, de relacions personals, entre d'altres. És per això que reclama suport per a les famílies dels pacients que han patit ictus.
També en l'àmbit sanitari, Catalunya és la tercera comunitat autònoma amb més pacients en llista d'espera quirúrgica per 1.000 habitants, amb una taxa del 24,17, segons dades del Ministeri de Sanitat. Per davant, només se situen Cantàbria i Andalusia. Madrid és qui té la millor taxa, amb 10,6 persones en llista d'espera quirúrgica per 1.000 habitants. Pel que fa al percentatge de pacients amb més de 6 mesos d'espera, Catalunya se situa com la quarta autonomia amb el percentatge més elevat, amb un 26,6%. Les crisis econòmiques i socials dels últims anys han agreujat la situació de les famílies més vulnerables, i molt especialment la dels infants i joves, com evidencien les dades recents de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Com aquesta, el 28% dels menors de 16 anys es troben en risc de pobresa o exclusió social. A aquesta dada jo n'hi afegeixo una altra. El 14% dels infants de la Fundació Pere Tarrés, que acompanya en els seus centres socioeducatius, tenen un diagnòstic oficial en algun trastorn de salut mental, de conducta o també d'aprenentatge. Ho evidencia un estudi fet per l'entitat, que dibuixa un mapa on predominen els casos de l'espectre autista o per dèficit d'atenció, hiperactivitat i també problemes de salut mental com ansietat, trastorns de la conducta alimentària o esquizofrènia. Aquestes situacions no només castiguen a nens i nenes, sinó que passen factura a unes famílies amb un dia a dia quasi bé sempre gris i ple de problemes familiars i laborals, als que hi han d'afegir l'estrès emocional que suposa aquests infants. Rafael Ruiz de Gauna és director adjunt de la Fundació Pere Tarrés i ha estat a Herrera en Copa Catalunya i Andorra per recordar a les administracions que no s'ha de donar l'esquena a aquestes famílies. L'he explicat a la Mar Puerto.
Sí, l'estudi inclou una mostra de 1.239 infants i joves de 16 centres educatius vinculats a la Fundació, i no només es posa el focus en aquest 14%, sinó també en les dificultats d'accés a un diagnòstic. Els autors de l'estudi han observat que els problemes de salut mental es presenten cada vegada en edats més primerenques, fet que els professionals relacionen amb l'augment de la vulnerabilitat socioeconòmica i l'impacte de la pandèmia de la Covid. Ho ha explicat Rafael Ruiz de Gauna, director adjunt de la Fundació Pere Tarrés.
Quan més situacions d'estrès i de patiment hi ha en els infants, es genera major problemàtica, diguem-ne, de salut mental. Hi ha una prevalença en els infants, podem dir, més normalitzats, que es dispara, es dobla en els casos dels infants que viuen en situacions de vulnerabilitat. En els nostres centres encara s'accentua molt més, perquè tenim infants derivats de serveis socials que estan en situacions de major vulnerabilitat.
Entre els trastorns detectats hi ha un predomini dels de l'espectre autista o per dèficit d'atenció i hiperactivitat, i problemes de salut mental com ansietat, trastorns de comportament, de la conducta alimentària o esquizofrènia, majoritàriament amb perfils molt marcats.
Un és perfil de famílies monoparentals, és a dir, que normalment està la dona que es fa càrrec dels infants i que té una situació precària, i després perquè els costos de la vida, de lloguers i de consums i d'alimentació, etc., són molt alts, i aquestes famílies no poden fer front a aquestes situacions. I després el segon col·lectiu és el col·lectiu de famílies migrades, que doncs poden tenir situacions irregulars o situacions laborals molt precàries.
Les franges d'edat inclouen nens i nenes d'entre 6 i 10 anys, tot i que les malalties mentals afloren sobretot en l'adolescència, cosa que els fa pensar que hi ha una infradiagnosi dels infants que ells tenen. De fet, calculen que hi podria haver un 15% més de menors no diagnosticats que presentarien algun problema de salut mental.
I ara puc saludar el senyor Alberto Viceño, que és pare de tres fills, que assisteix en el centre socioeducatiu del Poble Nou de la Fundació Pere Tarrés. Alberto, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy en COPE Catalunya y Andorra, ¿eh?
Hola, buenas tardes.
Bueno, nos explicas un poco cuál es la situación familiar vuestra y, en fin, el apoyo que recibís por parte de estos centros socioeducativos de la Fundación Pere Tarrés. En primer lugar, ¿cuál es tu situación familiar ahora mismo?
Bueno, somos una familia numerosa especial. Uh-huh. De momento, pues solamente hay ingresos de uno de los adultos para todos nosotros.
Uh-huh. Familia numerosa, ¿cuántos hijos tienes?
Tres niños.
¿Perdón?
Tres hijos.
Bueno, explícanos un poco estos tres hijos, qué características tienen, qué estudian, qué hacen, en fin, cómo gestionáis vuestro día a día.
Sí, los niños, el mayor está ya empezando tercer grado, que tiene lo que es un poco de autismo y hiperactividad. Uh-huh. Y luego el mediano está en primero, que está con TEA bastante marcado. Uh-huh. Y el pequeñito también tiene hiperactividad y está en ISINC todavía. Y pues son niños de mucha actividad, que están muy atentos a querer hacer de todo al mismo tiempo, que tienen exceso de energía.
Yeah.
Y sí, le encanta. Ya de por sí los niños tienen energía, imagínate con características especiales, ya pues...
Aún más, ¿no?
Sí, aún más.
¿Cómo se llaman los niños?
Jesús Alberto es el mayor. Uh-huh. Luego está Vincenzo, que sería el mediano, y está Noé Alexandro, el pequeñito.
Con la vida que llevamos todos, sobre todo, bueno, las familias en general, tener, digamos, hijos como los vuestros, un poco hiperactivos, esto debe ser un sobreexceso de estrés total, ¿no, Alberto? Cuéntanos.
Sí, es un poco más complicado llevarlo, pero bueno, los llevamos como ellos mismos. Tienen tanta energía, pues tratamos de canalizarlo con la misma alegría que ellos lo llevan. Pero por supuesto que nada más contando manos ya faltan, porque si ellos son tres y nosotros dos, pues ya faltan manos ahí para tener un poco de control.
Claro. Tu señora tiene trabajo también, tú también trabajas, ¿no? ¿Tengo entendido?
Trabajo yo, sí, mi esposa, nosotros no tenemos más familia aquí en Barcelona y pues estamos dos solos y también mi esposa tiene una discapacidad y pues ella se ha dedicado al hogar y a la familia. Desde que hemos tenido los niños, básicamente su trabajo es el ama de casa, estar pendiente de todo aquí por casa con ellos.
Bueno, con tres hijos así un poco superactivos, pues evidentemente necesitan una atención especial. ¿Qué atención especial os presta la Fundación Pere Tarrés? Alberto, cuéntanos.
Siempre comento que es como si fuesen esos abuelos que no están en este momento, ¿no? Es como que se prestan ese apoyo familiar en el que ayudan tanto académicamente como pedagógicamente, como lúdico, con los niños jugando, a que se entretengan, a que aprendan, a que pasen un buen tiempo agradable, de calidad, que puedan ir pues creciendo y aprendiendo con ellos. Es un apoyo que nos dan en esa parte con los peques y también que tienen parte psicológica y, o sea, es bastante amplio el trabajo como tal, como fundación. Tiene muchas ramas, básicamente ellos están disfrutando de la parte lúdica y aprendiendo de ello.
Porque además del apoyo que os da la Fundación Tarrés, las administraciones están encauzando situaciones como la que tenéis vosotros. Alberto, cuéntanos.
Sí, exacto. Siempre es lo típico. Este tipo de, cuando se están en este tipo de situaciones, uno... pues busca su referente social, uno va con los servicios sociales, los servicios sociales más o menos van orientando a la familia y la familia pues van diciendo los recursos que hay que se pueden utilizar para la familia. Entre estos casos pues hemos podido conocer y contactar con la Fundación Pere Tarrés para pues estar como estamos, explotando este servicio de la calidad de los profesionales que están en ella y pues pero siempre con un referente social que va encauzando a las familias a lo que necesitan o lo que se adapte a ellos.
Nos dibujabas la situación de tu familia, Alberto. ¿Te costó mucho a ti integrarte en el mundo laboral? ¿Te costó trabajo? ¿Te costó mucho encontrar trabajo, un trabajo?
No, la verdad que he tenido mucha suerte, por decirlo de una manera, ¿no? Pues que de mi rama profesional, pues siempre yo trabajo para lo que es hostelería, en el turismo. Prácticamente siempre hay trabajo y pues llegando a Barcelona conseguí trabajo ahí mismo. No me tardé más en conseguir todo lo que era que si el padrón, lo general, pues los trámites estos de
toda la burocracia, ¿no, Alberto?
Sí, toda la burocracia antes de tener el trabajo. Fue como que ya llegué al trabajo y después mira, pero ya va, pero todavía no he terminado el padrón y todas estas cosas, pero sí, la verdad que y ha sido un trabajo estable. y he estado pues en ello desde entonces sin problema. Eso sí, no ha sido un inconveniente en ese caso.
Por tu tono de voz te noto contento, feliz, a pesar de los pequeños problemas que pueden presentar el día a día con vuestros hijos. Es importante tener una familia como la que tienes tú para sacar adelante estas tres criaturas, ¿no? Me imagino.
Sí, correcto. Yo sí. Es que hay que tomárselo con alegría. Uno, o sea, la gente a veces cree que hacer una familia es como quien va a buscar una mascota para adoptarla y ya, o no. Que va a tener, y no, es completamente diferente. Cuando uno ya empieza a tener hijos es tener en cuenta que primero son ellos y pues hay que llevárselo con mucha calma. Y
los tres hijos tienen diversos problemas, pero bueno, en fin, vosotros vais tirando adelante gracias pues a vuestro esfuerzo, el tuyo, el de tu señora, y también al apoyo de la Fundación Pere Tarrés. Alberto Briceño, gracias por tu testimonio, enhorabuena por el trabajo y por el esfuerzo que hacéis, y siempre apostando por la familia y por los hijos. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros por este tiempo y este canal.
I com cada any per aquestes dates, el Banc dels Aliments fa una crida a la mobilització pel gran recapte davant la caiguda enguany de fins al 20% de les entregues. Explica'ns, Jolanda Canales.
D'aquesta forma es podrien cobrir els més de 2.200 punts de recollida d'aliments del gran recapte que s'han previst a tot Catalunya i que enguany se celebrarà el 22 i 23 de novembre amb el lema Menja't les excuses. La primera fase d'aquesta campanya consisteix en una crida a la societat perquè qui vulgui s'apunti com a voluntari. Ho pot fer a la web www.granrecapte.org i també poden apuntar-se a empreses o col·lectius. La recollida d'ajudes tindrà un format mix amb aquests punts presencials, però també es podran fer donacions econòmiques directes a través de web i Bizum. S'ha de tenir en compte que s'ha experimentat una caiguda d'entre el 15 i el 20% en l'entrega d'aliments aquest any respecte a l'anterior, i per això es fa aquesta crida a la mobilització. Lluís Fatjoviles és president del Banc dels Aliments a Barcelona.
Que la pobresa també està en el nostre entorn. Que moltes vegades ens pensem que totes les coses són com les que tenim al nostre costat i no veiem, bueno, ja és difícil no veure-ho, doncs que hi ha gent que està en una situació molt diferent i molt precària. Per tant, hi ha un missatge de la que la solidaritat segueix sent necessària.
L'objectiu també és superar els 5,8 milions d'euros aconseguits en la campanya anterior, cosa que afirmen els permetria allargar un mes més la distribució d'aliments el proper any.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, desde policía a ladrón. Pero nunca los he elegido al tuntún, como el atún. Por eso elijo Calvo. Porque no pescan al tuntún, tienen flota propia. Ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún. Claro. Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún. Caltria Calvo.
Y ahora al millor preu.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Esportscope 3 i 5, s'ha acabat el parèntesi de les eleccions, oi?
Sí, amb victòria de la selecció espanyola 3-0 davant Sèrbia, tot i les baixes, en surt protagonitzat per Lewandowski, que va rebre un fort cop jugant amb Polònia, afortunadament no és res. A nivell institucional també estem pendents de l'assemblea al Barça del proper dissabte. L'oposició ha demanat a Laporta que reformuli els números i que ajorni aquesta assemblea i la faci presencial. A l'Espanyol sentirem Expósito, que torna a entrenar-se amb el grup 9 mesos després. Juga al Barça femení, partit de Champions, i a bàsquet, en vol, i a la Copa Amèrica de Vela ha guanyat Regata i Neos, ara mateix New Zealand 4 i Neos 1.
Molt bé tot això, les 3 i 5, els Esportscope, bon programa, Joan, com
gràcies,
sempre.
Gràcies, fins ara.
Ho deixem aquí nosaltres, d'aquí molt pocs segons, a les 3 en punt, arriba Pilar García Muñiz, que et segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, bona tarda.